Bon dia des de Palafrugell.
Bon dia, de més núvols al matí. La variabilitat al cel es manté amb pocs canvis a la temperatura i bandes de núvols que seran més trencats a partir de migdia.
Molt bon dia, benvinguts, benvingudes al supermatí d'avui, dimecres 16 de novembre. Ens trobem una temperatura força igual a tot el Baix Empordà. Tenim la màxima a Sant Feliu de Guíxols amb pràcticament 14 graus a aquesta hora, a les 8 del matí. A la Tallada d'Empordà, 12 graus. La Bisbal, 12,3. I a Torroella de Montgrí, 12,4. Com veieu, poca variabilitat avui en la temperatura de la nostra comarca. Així doncs, anem a començar amb els titulars més destacats de la jornada. Mor un motorista a l'avinguda Platja d'Aro de S'Agaró, Sergi.
Un motorista va morir dilluns a la tarda en un xoc amb un cotxe a l'avinguda de Platja d'Aro a S'Agaró, segons fonts de Televisió Costa Brava. Encara s'estan investigant les causes que van produir l'accident.
El regidor de Palafrugell, d'en Comú Podem, Alfons Rius, destaca que es va donar suport a les inversions dels romanaments de tresoreria de l'equip de govern, però va ser un fracàs, Ferran.
També afirma que s'hauria d'aturar la construcció d'infraestructures al municipi i potenciar els recursos de primera necessitat. Considera que el desdoblament de l'Avinguda d'Espanya en fases ha estat un error perquè probablement no es podrà veure mai acabat i continuaran els problemes.
Anem cap a Sant Feliu de Guíxols perquè allà hi avancen les obres del Centre Tramuntana. Sergi.
L'equipament del Centre Tramuntana amb seu a Sant Feliu de Guíxols ha quedat petit i és per això que s'està construint un nou edifici d'acord amb les necessitats del servei i que estarà situat a l'Avinguda Europa al costat de l'escola Valdir i Reixac. Això farà que usuaris del mateix municipi no hagin de desplaçar-se, com fan actualment fins a Palafrugell, per ser atesos.
Més de 40 persones migrades assisteixen a les jornades de coneixement de la societat catalana que s'organitzen a Palamós, Gerard.
Mitjançant aquestes sessions, els participants obtenen coneixements en referents geogràfics, històrics, culturals, socials i sociolingüístics de Catalunya, el sistema polític i administratiu, els drets i deures fonamentals o els serveis públics.
La Bisbal disposarà de més d'1,3 milions d'euros per a la rehabilitació energètica de les escoles velles, Gerard.
Les Escoles Velles són un edifici singular de l'any 1910 i estil modernista, catalogat com un bé d'interès local a l'Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. L'edifici compta amb una llarga trajectòria, però mai no s'havia millorat aquests aspectes, tot i haver estat sempre en total funcionament.
8 i 3 minuts. S'instal·len dos nous desfibriladors a Palafrugell. Rafel.
Són dos desfibriladors dels anomenats fixos, que són els que són a l'espai públic, a la façana de diferents espais i equipaments. En dos s'han instal·lat, un a Tamariu i l'altre al camp de futbol del Gregal. Aquesta actuació s'ha realitzat gràcies al conveni de col·laboració amb Dit Salut de la Diputació de Girona.
L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni finalitza l'asfaltatge de 16 trams de carrers. Maria.
Les obres van començar a mitjans del mes d'octubre i han finalitzat a principis de novembre. En total, s'ha realitzat una inversió de 198.960,07 euros. S'han asfaltat un total de 5.425 metres quadrats que corresponen a 16 trams de diversos carrers del nucli urbà i de diverses urbanitzacions de Calonge i Sant Antoni.
La Fundació Institut Català del Suro va presentar el seu balanç del bé comú, Rafel.
La Fundació Institut Català del Suro ha presentat el seu balanç del bé comú, un model internacional que permet avaluar els resultats no financers de la Fundació i establir mesures per augmentar-ne l'impacte social positiu. La Fundació Institut Català del Suro s'ha autoavaluat per desplegar el seu balanç del bé comú, fruit del seu interès en minimitzar l'impacte social, ambiental i econòmic de l'entitat en línia amb la sensibilitat ambiental del sector surer.
Destino publica un epistolari i una antologia de Josep Pla, Maria.
L'epistolari editat per Sílvia Collvinent conté un centenar de cartes enviades entre 1920 i 1950 que il·lustren la cultura i la política catalana de l'època i cadascuna de les trajectòries que van tenir el punt en comú al voltant del polític català conservador Francesc Cambó. Pel que fa a l'antologia de Xavier Febrers, ofereix la possibilitat de recuperar una cinquantena d'articles que el periodista va fer en castellà en una visió panoràmica de quatre dècades.
I en matèria esportiva ens arriba ja la primera destitució de la temporada. Concretament, en el futbol destaquem que el tècnic del Palamós, Joan Bayona, va ser destituït aquest dilluns. Sergi Villena.
Els mals resultats, amb 5 partits perduts de 7 jugats, han precipitat la decisió del club palamosí. I la última i dolorosa derrota a casa contra el Caldes de Montbui, perdent per 2-3 després d'anar guanyant 2-0, sembla que en va ser el detonant.
8-5. I és ara de fer un cop d'ull a la previsió del temps, a la previsió meteorològica, avui amb l'Albert Aparicio. Molt bon dia, Albert.
Hola, bon dia.
Estem tenint una setmana amb forces núvols, però la pluja no acaba d'arribar, oi? Quin temps ens espera avui?
El cel d'aquests dies està sent marcat per la variabilitat degut al pas de diverses cues de front i, de fet, ahir fins i tot vam tenir algun petit ruixat o quatre gotes que, com a molt, van deixar alguna dècima de litre per a Palafrugell i 3 dècimes de litre per metre quadrat a la Tallada d'Empordà. Aquest dimecres seguim amb un cel canviant i nuvolositat variable, que serà més compacte al matí. També algun núvol baix o boira matinal a la primera hora i a partir de migdia amb bandes de núvols ja més trencats que aniran circulant d'oest a est. Temperatura sense canvis entre els 10 graus de mínima i 19 de màxima. Demà es manté la variabilitat al cel en conjunt amb menys núvols, però de cara a la nit de dijous i especialment divendres, l'arribada d'un sistema frontal, ara sí més actiu, portarà pluja i un descens de la temperatura durant la jornada de divendres.
Doncs sembla que per fi ens arriba pluja. Moltes gràcies, Albert.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Quan són les 8 i 7 minuts, és el moment ara d'escoltar el comentari d'opinió d'avui, dimecres 16 de novembre, que ens el porta Dolors Bassa.
El mes d'octubre i novembre solen ser mesos en què l'atur augmenta per temes conjunturals i estacionals. Estem al final de la temporada turística estiuenca i, per tant, es produeix menys ocupació de persones en el sector serveis. En general, són tradicionalment mesos negatius per les dades d'atur i contractació, ja que es dona un increment de persones en situació de desocupació, menys contractes signats i menys afiliació a la Seguretat Social. A les nostres comarques, per aquest motiu, sempre la dada és una mica més alta que el promig de la taxa de la demarcació de Girona, on comarques i municipis amb més tradició industrial i no tant de serveis mantenen més els llocs de treball i, per tant, la seva mitjana és de 7,2%. Aquí al Baix Empordà, la taxa d'atur és actualment de 8,28%, però malgrat ser més alta que la mitjana de la demarcació, podem dir que estem a l'oscil·lació de la mitja catalana, un 9,31%. Curiosament, les poblacions amb més atur són Sant Feliu de Guíxols i la Bisbal, on la seva taxa supera el 10%, i les que tenen menys són, per ordre, els municipis de Palau-sator i Foixà, per sota del 2%, i Ullastret amb un 0,79%. En general, podem dir que aquestes taxes són percentatges i números, però vull recordar que darrere de cada dada hi ha persones a les que s'ha estroncat el seu projecte de vida laboral o bé no troben la feina adient per viure adequadament. És per això que cal analitzar les dades bé, tant a nivell comarcal com municipal, perquè responen a l'estructura econòmica que tenim, des de l'oferta de treball, la demanda, els salaris com a preu del treball, la quantitat
o l'ocupació i l'existència de fórmules diverses com són el treball autònom, la protecció laboral, condicions de treball o sinistralitat. I només així és l'única manera de millorar-les per aconseguir allò que ens pronostiquen, que la meitat dels treballs actuals desapareixeran en 25 anys, segons diversos estudis, i que vivim a la societat de l'aprenentatge. Així que una vegada analitzades, cal superar els reptes que sorgeixen i anar a cercar el millor de cada persona a cada municipi per un bon desenvolupament de país. Només així aconseguirem un futur millor.
I avui posem una mica de ritme amb Strombers. Això és Cada cop que rius.
Una vida meravellosa ens espera algun dia, on fugirà el desconsolat plor, les pluges de llamps, les penes i mentides. Pren fort el timó de la teva nau per galàxies i somnis, i t'esperaré cantant encara que algú altre et robi el cor. I potser moro pensant en els teus llavis, però sóc feliç per cada cop que rius. I potser ploro pensant que mai s'acabi, però sóc feliç. Estrelles i contes de fades, però crec que estaven parlant del destí amb uns gots de vi. Aquelles mirades, ara toca tirar i ser valents, és la vida que ens crida. I t'esperaré cantant encara que algú altre et robi el cor. I potser moro pensant en els teus llavis, però sóc feliç per cada cop que rius. I potser ploro pensant que mai s'acabi, però sóc feliç per cada cop que rius. Desitjaré sempre una mirada de les que guardaves només per mi. I potser
falta un minut per un quart de nou del matí. Seguim aquí al Supermatí d'avui dimecres 16 de novembre. Comencem ja a desenvolupar les notícies més importants de la jornada. Comencem amb una notícia tràgica, i és que ha mort un motorista a l'avinguda Platja d'Aro de S'Agaró. El motorista va morir el dilluns a la tarda en un xoc amb un cotxe a l'avinguda Platja d'Aro, com comentàvem, segons fonts de TV Costa Brava. Encara s'estan investigant les causes que van produir l'accident, Sergi.
L'accident es va produir a quarts de 5 de la tarda quan un cotxe va sortir d'un dels carrers adjacents i va topar amb una moto que passava per l'avinguda en direcció a Sant Feliu de Guíxols. Al lloc dels fets s'hi van desplaçar 3 patrulles de la policia local, 2 dels Mossos d'Esquadra, una dotació dels bombers i un equip del SEM. Com us dèiem, encara s'estan investigant les causes que van provocar l'accident.
El regidor de Palafrugell en Comú Podem, Alfons Rius, destaca que es va donar suport a les inversions dels romanaments de tresoreria de l'equip de govern, però que va ser un fracàs. Ferran.
Considera que les obres s'han executat lentament i s'ha trobat a faltar més inversió en educació, salut o energies en renovables.
Però sí que hem vist una mancança pel que fa una inversió important als sectors com educació, sanitat, energies renovables. Quan dic energies renovables ja no dic només als espais d'administració pública o pavellons i escoles, sinó també a nivell del ciutadà de facilitar-li.
Afegeix que des del seu partit es va plantejar la creació d'una font elèctrica municipal per fer front a l'increment del preu de l'electricitat.
He presentat en altres mocions, doncs, una font elèctrica municipal on se'n pogués enriquir, doncs, tots a la població.
També afirma que s'hauria d'aturar la construcció d'infraestructures al municipi i potenciar els recursos de primera necessitat. Considera que el desdoblament de l'Avinguda d'Espanya en fases ha estat un error perquè probablement no es podrà veure mai acabat i continuaran els problemes. Per altra banda, destaca que des del partit es va votar en contra dels nous pressupostos. No està d'acord amb les subcontractacions que du a terme el govern, així com l'increment de la taxa d'escombraries.
Vam ser molt crítics amb el tema de la subcontractació que s'està efectuant en molts serveis dins l'Ajuntament, i al mateix temps el problema d'escombraria, que és un problema no resolt des del principi de la legislatura. Vull dir, ja sobre amb un augment d'un 5% que ja es va augmentar l'any passat. Vull dir que tornem a augmentar. La gent vol serveis i vol un Palafrugell més net. No podem augmentar serveis quan no estem donant realment el que hauríem de donar i les queixes del ciutadà, que és cada cop que Palafrugell està més brut.
Rius és l'única representació dels comuns a l'Ajuntament i destaca la dificultat de fer oposició. Afirma que ha procurat fer la seva feina el més bé possible, juntament amb l'equip del seu partit, per poder escoltar la gent.
Fer oposició i una oposició ben feta vol dir treballar molt per Palafrugell, fer molta feina al darrere, treballar amb els punts febles que té Palafrugell actualment, i bé, hi ha molta feina a fer per un sol regidor que, si es vol fer una bona oposició per poder sembrar, evidentment, aquests 4 anys de legislatura per poder recollir les pròximes eleccions, doncs uns bons resultats, no?, per Palafrugell en Comú Podem.
I bé, i fixant-se en els pròxims comicis locals, Palafrugell en Comú Podem està també en un procés de primàries per decidir els nous candidats.
Es preveu que d'aquí a un mes ja es pugui conèixer si n'hi haurà d'altres. En aquest sentit, Alfons Rius sí que s'hi presentarà. Destaca que el seu partit pot tenir un pes important a la pròxima legislatura, encara que sigui en una coalició amb altres formacions.
Pot ser una balladora, per qui entre a governar, doncs puguem fer una coalició. No dic que ni molt menys que nosaltres anem a governar sols, vull dir, evidentment que podem ser que governem fent coalicions, però que sí que com a esquerra feminista, sociable, pensant en l'energia verda, renovable i sostenible, doncs sí que podem ser un model en aquests factors que està afectant tant a la població, que és, li he dit, a totes les famílies vulnerables que actualment ho estan passant tan malament a Palafrugell.
No especifica quins serien els possibles pactes perquè dependrà dels programes de govern presentats.
I seguim avançant les obres del Centre Tramuntana de Sant Feliu de Guíxols. L'equipament del Centre Tramuntana, amb seu a Sant Feliu de Guíxols, com comentàvem, al carrer Nou dels Garrofers, ha quedat petit i és per això que s'està construint un nou edifici, d'acord amb les necessitats del servei, i que estarà situat a l'Avinguda Europa, al costat de l'escola Baldiri Reixac. Això farà que usuaris del mateix municipi no hagin de desplaçar-se, com fan actualment, fins a Palafrugell per ser atesos, ens ho explica en Sergi.
El termini d'execució és de 5 mesos i s'espera que el nou centre estigui a punt a la primavera. El projecte es divideix en 2 lots. Per una banda, hi ha l'obra d'urbanització, que depèn de l'Ajuntament de Sant Feliu, i per altra, el subministrament de l'edifici, que depèn del Consell Comarcal. Actualment, l'excavació ja està feta i el següent pas és la creació d'accessos, el mur perimetral, la cimentació i els suports de l'edifici. Es preveu formalitzar el trasllat el mes de febrer. La construcció d'aquest centre està finançat per l'Ajuntament amb un cost aproximat d'uns 850.000 euros i el Consell Comarcal, per la seva banda, hi aporta, a banda de la gestió del projecte del Centre Tramuntana, tot l'equipament interior del centre, tant pel que fa a mobiliari, maquinària com humà.
I el nou centre, a més, s'està construint en un terreny de 366 metres quadrats al barri del Sot dels Canyers. Hi haurà tres sales de 32 metres quadrats, una sala polivalent i una altra destinada a fisioteràpia i logopèdia. A banda, a l'edifici també hi haurà un despatx tècnic, un magatzem, entre d'altres. Al voltant hi haurà un jardí perquè els usuaris puguin gaudir de l'aire lliure, Sergi.
Això mateix. Aquest canvi suposa una millora important pel centre que, a banda de disposar d'un equipament més modern i actualitzat, també permetrà augmentar el nombre de places. S'oferiran 16 llocs de servei de teràpia ocupacional per adults amb una discapacitat reconeguda superior al 65% i 14 places pel servei ocupacional d'inserció per a persones amb un grau de discapacitat superior al 33%. L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, explica que la construcció d'aquest nou centre és important per a la ciutat perquè permet donar un millor acolliment a nois i noies amb necessitats especials del municipi. A banda, explica que aquest canvi d'ubicació és molt adient, ja que els usuaris podran gaudir ara d'un entorn obert i natural, permetent fer activitats a l'exterior, a diferència de l'emplaçament actual, que és més urbà. La consellera comarcal Sílvia Romero destacava i feia extensible a tota la comarca aquest acord amb l'Ajuntament per fer el nou equipament.
8 i 21 minuts. Seguim amb més informació relativa al Baix Empordà. Ens en anem ara a Palamós perquè un total de 45 persones participen en la nova edició d'aquesta activitat informativa i de forma gratuïta, que és el Palamós Migrades. A més, es realitza periòdicament dues vegades l'any. Ens ho explica millor Gerard Escaig.
La formació que s'imparteix ara es basa en la llei d'acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya, que defineix una xarxa i circuits d'acollides per afavorir l'autonomia de les persones i facilitar la convivència, la cohesió social i la igualtat d'oportunitats. Aquesta formació s'estructura en quatre blocs: els drets fonamentals de Catalunya, el sistema polític i administratiu i els drets i deures fonamentals, i també, per acabar, els serveis públics i els drets i deures en l'àmbit local, el sistema sanitari, com també el sistema de protecció social, habitatge, cossos de seguretat, etc.
La participació en aquest tipus de formació, juntament amb l'acreditació d'altres requisits exigits per la llei, facilita determinats processos d'estrangeria.
Alguns d'ells són obtenir, renovar o modificar el permís de residència, ja sigui amb el certificat d'acollida com amb els informes d'arrelament o d'integració social. Les sessions previstes per a aquesta nova edició del mòdul es realitzen a l'espai municipal polivalent de les Galeries Carme durant aquesta setmana i la vinent, concretament els dies 14, 16, 21 i 23 de novembre, de 9 del matí a 1 del migdia. També s'organitzen activitats que pretenen fomentar la millora de la cohesió social i la convivència, com la mostra de cuines del món, el projecte Rossinyol o el suport a diverses associacions locals, entre d'altres.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
La Bisbal d'Empordà disposarà de més d'1,3 milions d'euros del fons Next Generation per a subvencionar la rehabilitació energètica de les escoles velles, una inversió que serà completada posteriorment per l'Ajuntament de la Bisbal.
Les obres de caràcter integral per a l'edifici se centraran en la millora de l'eficiència energètica de l'edifici, l'accessibilitat i la conservació. Les escoles velles són un edifici singular de l'any 1910 i estil modernista, catalogat com un bé d'interès local a l'Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. L'edifici compta amb una llarga trajectòria, però mai no s'han millorat aquests aspectes, tot i haver estat sempre en total funcionament.
Cal recordar que les escoles velles és un edifici format per dos blocs bessons i, tal com indica el seu nom, havia estat un edifici d'ensenyament fins al 1982, quan es va restaurar, Gerard.
Se'n va mantenir les façanes originals, es va incorporar una passarel·la que connectava els dos blocs a la primera planta i se'n va subdividir la planta baixa en dues subplantes. L'actuació partirà de la premissa de preservar les característiques arquitectòniques de l'edifici, ja que disposa d'unes façanes molt complexes. Per això se centrarà a disminuir la demanda energètica de l'envolvent en aquells punts més febles com finestres, ampits i cobertura, així com també evitar el deteriorament de les seves façanes a través de la millora davant de l'obligació meitat en la reparació dels seus estucs i la coberta.
I aquestes obres preveuen millorar l'accessibilitat de l'edifici, però sense fer malbé l'edificació.
Per això s'instal·larà un ascensor exterior annex a la passarel·la existent que connecta els dos edificis, completant l'accés a tot l'edifici via una segona passarel·la a la segona planta. Aquesta actuació per l'exterior i no per l'interior permetrà reduir els costos substancialment. A més, s'afegirà un bany accessible a la planta baixa dels dos edificis.
I s'instal·len dos nous desfibriladors a Palafrugell i Rafel.
A Palafrugell s'acaben d'incorporar dos nous desfibriladors, els quals s'han instal·lat a Tamariu i al camp de futbol del Gregal. Aquesta actuació s'ha realitzat gràcies al conveni de col·laboració amb DipSalut de la Diputació de Girona. Aquests dos nous desfibriladors són dels anomenats fixos, els que són a l'espai públic, a la façana de diversos espais i equipaments. Palafrugell també en disposa de mòbils, que són els que van dins dels vehicles de la policia local i altres cossos de primera resposta. En concret, a Palafrugell, aquestes dues noves incorporacions fa que s'arribi a tenir un total de 10 aparells d'aquestes característiques. La resta estan instal·lats als següents equipaments: a la piscina municipal, al mercat, al pavelló poliesportiu, al centre municipal d'educació, a l'estació d'autobusos, a l'escola Barceló i Mates, al port nàutic de Llafranc i a la plaça de les Escoles Velles de Calella de Palafrugell. Actualment, aquest programa de la Diputació de Girona té un total de 911 aparells de desfibril·lació repartits entre els diferents municipis de la demarcació de Girona.
I ara anem cap a Calonja i Sant Antoni, perquè el seu ajuntament finalitza l'asfaltatge de 16 trams de carrers. Les obres van començar a mitjans del mes d'octubre i han finalitzat a principis de novembre. En total s'ha realitzat una inversió de pràcticament 200.000 euros, Maria.
S'han asfaltat un total de 5.425 metres quadrats que corresponen a 16 trams de diversos carrers del nucli urbà i de diverses urbanitzacions de Calonja i Sant Antoni. Les obres d'asfaltatge han permès la millora del paviment d'algunes zones puntuals dels carrers Isaac Albéniz i Josep Mercader de Torre Valentina, diversos punts del carrer Ripollès a la zona de Riu Fred, el tram del carrer Jacint Verdaguer entre la Rutlla i l'Avinguda Sant Jordi. També s'ha intervingut en els carrers Illa i un tram del camí Fondo, diversos trams als carrers Ferran Macià, 11 de setembre, Gelabert de Cruïlles, Ametller, Irla i Passeig de l'Arbreda, a l'urbanització Mas Barceló, diversos trams del carrer de les Fonts i Occitània a Mas Pallí dels Vilars, al carrer Galera a Mas Vilà i una actuació puntual al carrer de la Selva de Mas Ambrós.
Seguim. La Fundació Institut Català del Suro va presentar el seu balanç del bé comú. Ens ho explica en Rafel.
La Fundació Institut Català del Suro ha presentat el seu balanç del bé comú, un model internacional que permet avaluar els resultats no financers de la Fundació i establir mesures per augmentar-ne l'impacte social positiu. La Fundació Institut Català del Suro s'ha autoavaluat per desplegar el seu balanç del bé comú, fruit del seu interès en minimitzar l'impacte social, ambiental i econòmic de l'entitat en línia amb la sensibilitat ambiental del sector surer. El model internacional de l'economia del bé comú estableix eines i models que han de permetre abordar reptes de present i futur, com l'emergència climàtica o la desigualtat social, i avançar cap a un model econòmic més just dins dels límits ecològics del nostre planeta. Així ens explica l'Albert Areu, director de la Fundació Institut Català del Suro.
L'economia del bé comú és un model econòmic alternatiu al capitalisme més neoliberal vigent en l'actualitat i el que hem pretès amb aquesta memòria de l'economia del bé comú per l'any 2021, per l'any passat, per tant, de l'Institut Català del Suro, és emmirallant-nos en aquest model, veure què tal ho estem complint i proposar-nos millores per intentar maximitzar aquesta aportació al bé comú.
La diagnosi del resultat de la memòria del balanç del bé comú de l'Institut Català del Suro ha estat de 541 punts sobre 1.000 que s'extreuen de l'anàlisi de 20 eixos que inclouen factors com la dignitat humana, la cadena de subministrament, la sostenibilitat mediambiental, la transparència i la participació econòmica, democràtica, l'actitud ètica amb els clients o la contribució a la comunitat.
Aquest model, en concretament, el que fa és aportar, integrar els valors diguem-ne, humans universals com la igualtat, el respecte, la cooperació, la sostenibilitat, la transparència o la democràcia, doncs en la gestió de les organitzacions. Sabeu que ara les organitzacions, el que primen l'èxit de les organitzacions és maximitzar el benefici, el resultat econòmic per sobre de tot. I aquest model el que pretén és mesurar i maximitzar no el benefici econòmic, no l'acumulació de capital, sinó la generació de benestar per les persones i per al medi.
Per Albert Hereu, com a fundació per se, ja s'està orientat al bé comú, però s'ha volgut iniciar aquest camí amb el model EBC per contemplar totes les vessants d'impacte i alhora per donar visibilitat a la contribució que fa el sector surer a la millora del nostre entorn. La Fundació Institut Català del Suro és membre de l'associació EBC Girona, un grup local gironí del moviment internacional Economy for the Common Good, d'acord amb la seva motivació per buscar alternatives.
Creiem que és una aposta de futur, que el futur de d'aquesta societat i de l'economia passa per models que vagin en aquest sentit, perquè ja veiem on ens ha portat, on s'està portant el model vigent econòmic, que el que ha fet és aportar-nos aquesta emergència climàtica, aportar-nos desigualtats i fins i tot falta de democràcia. I amb aquesta aposta doncs volem, diguem-ne, ser una punta de llança en el sector surer, que fa anys que treballa amb aquests valors, però actualment doncs ja existeix un model, diguem-ne, que acadèmicament consolidat, provat internacionalment en molts països d'Europa i la resta del món, i de fet és un començament de treballar, un començament de treballar estructurat, perquè ens ha generat oportunitats de millora i en els pròxims anys anirem treballant en aquesta línia. Llavors és una forma de comprometre'ns, més enllà de ser una fundació, doncs creiem que hi ha moltes coses a fer i amb aquest exercici ho hem vist.
En aquest sentit, l'Institut Català del Suro també es troba en procés de comptabilitzar el seu valor social per mitjà de GE Accounting i ha experimentat amb el concepte de Doughnut Economics, o ha fet dels objectius de desenvolupament sostenible una guia per la seva gestió de la fundació.
Begú es prepara aquest cap de setmana per acollir una nova edició del Festival Carmen Amaya. Després de l'èxit de l'edició anterior, el festival torna amb força per dedicar un cap de setmana complet al flamenco i commemorar a la bailaora Carmen Amaya. Per presentar-nos alguna de les novetats i avançar-nos una miqueta més d'informació de l'edició d'enguany, ens visita el Supermatí un dels membres de l'organització del festival, Aitor Sornoy. Bon dia, senyor Sornoy.
Bon dia.
Com es presenta aquesta cinquena edició, aquest cinquè aniversari?
Doncs es presenta amb moltes ganes i una mica també d'incertesa, perquè aquest any les vendes d'entrades estan sent una mica més fluixes, però esperem que, com l'any passat, la gent a última hora s'acabi d'animar i es decideixi a venir a veure tots els espectacles i a omplir els tallers.
Durant aquest cap de setmana hi haurà artistes com el Chichuelo, que és Juan Gómez, i la Chichuela, Mònica Chichuela, o Maria...
Chicuelo i
Chicuela. Ah, d'acord.
Chicuelo i Chicuela.
D'acord. Ha estat fàcil, però, confeccionar aquesta programació?
El que és la programació, o sigui, triar els artistes, sempre és fàcil, no? Evidentment. Després és poder lligar que puguin venir i tota la producció que hi ha darrere de tancar tot el tema tècnic i el tema artístic. Això és l'únic que és la dificultat que té, i a més tenint en compte que som una associació sense ànim de lucre i som un equip molt petit que treballem moltes hores per fer aquest festival i moure coses del poble, no?
Però el bagatge d'aquests 4 anys anteriors ja us comença a ajudar a l'hora de programar?
Aviam, nosaltres el que som l'equip que portem ara mateix és el segon any que fem el festival. Uh-huh. Amb la qual cosa els 3 anteriors, diguéssim, organitzar un altre equip. Sí que dins l'equip que som, que organitzem això, doncs ja havíem organitzat altres festivals i altres històries, no? però bueno, havíem estat molt de temps aturats i això també sí que es nota i bueno, sí que aquest segon any ja estem una mica més més en forma.
Uh-huh. A part de les actuacions també hi ha altres activitats com tallers. Quin tipus de tallers oferireu als visitants?
Doncs fem tallers de palmes, tallers de nudillos, que aquest any és una novetat perquè venen uns palmeros de Jerez, que són els palmeros del Miguel Poveda. I allí a Jerez hi ha això dels nudillos, per qui no ho sàpiga, és la imatge aquesta que tenim dels flamencos amb un tablau, que estan asseguts a la taula amb el seu vinet i van picant la taula, no? Doncs això és una tècnica que és molt de Jerez, i vindran el Manuel Cantarote i el Luis Cantarote a fer-nos una masterclass de nudillos, per exemple, no? Uh-huh. També tenim les ja tradicionals també tallers de o masterclass de ball, vale, el dissabte per la tarda, i també tenim un taller de pintura en moviment que es va fer l'any passat, que va tenir molt d'èxit.
Senyor Somoy, pintura en moviment en quin sentit? Ara no, jo no me la imagino, però sona superinteressant.
Doncs que hi haurà una ballarina, la Maria Dávila, que això és una novetat aquest any, perquè l'any passat mirant projeccions de vídeo, el que és que ensenyen a captar el moviment en la tècnica de la pintura, diguéssim, saps? O sigui, uh-huh. no és pintura estàtica com es pot veure, no? Allò, un bodegón que pintes estàticament o un paisatge, sinó que es tracta de captar el moviment, no? I uh-huh. aquest any hi haurà la Maria Dávila, que és una bailaora de Barcelona, que vindrà i ballarà en directe. Això serà una...
Ostres, que xulo. No fa falta experiència prèvia ni saber dibuixar, entenc.
No, bueno, en principi no. En principi no, clar.
D'acord.
Suposo que, clar, si tens una mica més d'experiència, pots entrar més suc, clar. És una tècnica una mica avançada, ja, diguéssim.
També se centren en els més petits de la casa, oi?
Doncs sí, tant a les escoles de l'escola de Bacú com a l'escola d'Esclanyà hi ha... De fet, avui em penso que és a l'escola de Bacú, si no m'erro, que es fan tallers de baile i de palmes també a les escoles. Uh-huh. És un regal que fem, perquè és gratuït, és un regal que fem l'associació i el festival a les escoles perquè es conegui el flamenco aquí a Bacú, que és bastant important.
Suposo que amb això, no? Amb l'objectiu que es conegui, que no sigui un desconegut a... No sé si dir-te a Catalunya, perquè al final imagino que el flamenco a Barcelona té un pes també important, sobretot pel turisme,
sí.
Però potser a les escoles no s'hi ha arribat tant, no? Potser?
No, bueno, no, jo crec que no, vamos. Uh-huh. Vull dir, sí que de forma popular sí que es coneix, però no s'ensenya.
Uh-huh. També durant el festival Carmen Amaya tinc entès que us centrareu en l'empoderament femení al món del flamenco a través d'una xerrada. Què hi podem trobar en aquest acte?
Això que serà divendres per la tarda és una conferència impartida per la Maria Jesús Castro, que bueno, ens parlarà d'això, doncs, de l'empoderament femení al flamenco i la presència que ha tingut la dona en el món del flamenco. Uh-huh. A partir d'aquí, doncs, jo hi aniré i sabré, a veure, jo també descobriré què és el que ens explicarà la Maria Jesús.
Suposo que també, evidentment, des d'una perspectiva femenina i feminista, pot ser molt útil per tot el gènere masculí, no? Que sí, sovint també, domina, clar, no? aquest gènere, valgui la redundància.
Sí, però bueno, també com a la societat, ara mateix, doncs això, no? S'està fent molt més visible la dona en el món del flamenco.
Uh-huh. Durant aquest festival, recordo que les primeres edicions se celebraven al mes d'agost, i ara se celebra ja més entrada a la tardor. Quin és el... Hi ha algun motiu en concret pel canvi de dates? Perquè nosaltres sí que des de la ràdio anem cobrint la bestiesa de calendaris de festivals d'estiu que hi ha i realment és una mica per distanciar-se o per separar-se de tota aquesta programació.
El motiu principal és que aquest festival s'organitza des de l'Associació de Comerciants de Begur. Uh-huh. I des del moment que bueno, va haver un canvi de junta de l'associació, en el qual vam entrar l'equip que estem ara, vam decidir que, clar, que el 15 d'agost, que és quan es feia l'anterior festival, que era un dia, feien dues actuacions, no era com ara, que també que fem tres dies i fem uh-huh. altres activitats, sinó que eren més dues actuacions que es feien al mateix dia. Clar, 15 d'agost, Begur i la Costa Brava està ja a rebentar. Aleshores, clar, des d'una associació de comerciants promocionar uh-huh. una activitat que no ens aportava un plus, no? Perquè nosaltres uh-huh. ja hi hagués festival o no hi hagués festival, els comerciants de Begur a 15 d'agost treballem al 100%, no? Uh-huh. I aleshores vam decidir de trobar una data, unes dates on s'omplís un buit que hi hagués aquí al poble, que no hi hagués altres activitats, no? Per exemple, fa uns dies que vam tenir el festival de cinema, i d'aquí a poc doncs, tindrem el Nadal, i llavors uh-huh. vam decidir que aquestes dates eren bones, i com que també coincidia que amb les dates de la mort de Carmen Amaya, que és commemorar aquest dissabte, el dia 19, doncs, bueno, vam creure que tot plegat era un bon pack. No? Uh-huh. Per fer-ho en aquesta...
Totalment. Entenc, doncs, que un dels beneficis que porta el Festival Carmen Amaya a Begur és omplir... No m'agrada dir aquest buit, perquè al final la gent que hi viu, la gent que se sent de Begur i segueix sent de Begur i de la Costa Brava, Baix Empordà, etc. Però sí que potser és donar una mica, no?, de moviment cultural en un moment on el poble està més tranquil.
Tal qual, evidentment, és així. O sigui, ja sabem, els que som de per aquí, sí. Sabem que el mes de novembre i el mes de gener són o febrer, perquè gener com que ja enganxem una mica també de festes de Nadal, encara s'aguanta, novembre i febrer són els mesos més fluixos, no? Uh-huh. També pel temps i perquè la gent es desplaça potser a altres llocs. Uh-huh. Però sí, donant una mica de moviment que ja va Begur... Ja es fan un munt de coses, no? Encara que no ens en assabentem gairebé ni els que som aquí, però vull dir, com et deia, no? Vam tenir festival de cinema, tenim el festival de flamenco, d'aquí uns dies tindrem uh-huh. les fires de Nadal, i que, així, doncs, bueno, anem lligant.
Ens encanta que es facin coses també per la gent d'aquí, no només pel turisme, que està superbé, i evidentment ens dona molta importància com
a
zona.
I a més hem d'agrair, vist l'èxit de l'any passat, hem d'agrair moltíssim al públic local, vull dir, uh-huh. moltíssima gent del poble que nosaltres no ens haguéssim esperat la uh-huh. resposta, doncs, va venir als actes, va venir als tallers, als concerts, vull dir, va ser un èxit. Esperem aquest any poder-ho repetir.
Esperem-ho, clar que sí. Aitor Sumoy, un dels membres de l'organització del Festival Carmen Amaya, moltíssimes gràcies per saludar-nos avui i per explicar-nos una mica com anirà aquest festival durant el supermatí d'avui, dimecres 16 de novembre.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, i només recordar-vos que, així, a moda d'anècdota, avui és el Dia Internacional del Flamenco.
Doncs mira, ens ha anat perfecte. Ens ha anat perfecte. I res, moltíssima sort, Aitor. Gràcies per atendre'ns.
Gràcies.
Adéu-siau.
Adéu, bon
dia. I nosaltres anem tractant ja les ultimíssimes notícies d'avui al Supermatí. Destino publica un epistolari i una antologia de Josep Pla. Ens en anem cap a la literatura per acabar el programa avui. Es tracta d'un epistolari entre Pla i l'assagista i polític Joan Estelric. Periodisme i llibertat i l'antologia de la cèlebre columna de Pla a la revista Destino, Calendario sin fechas. Pel que fa a l'antologia de Xavier Febrers, ofereix la possibilitat de recuperar una cinquantena d'articles que el periodista va fer en castellà en una visió panoràmica de 4 dècades. Maria Alzina.
La professora de literatura catalana contemporània i de literatura anglesa a la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull, Sílvia Coll Vinent, s'ha encarregat d'editar la correspondència. Aquesta comença amb una fase de més intimitat durant la dictadura de Primo de Rivera, es refreda una mica en els anys de la República, sofreix un parèntesi que abraça la Guerra Civil i la primera postguerra i es reprèn des del distanciament a partir del 1947.
Bé, és un epistolari molt generós que cobreix 3 dècades, dels 20 als 50. Són un centenar de cartes en total, intercanviades entre Josep Pla, el periodista i escriptor, i Joan Estelric, que era activista cultural, el braç dret en matèria de cultura de Cambó, el director de la Fundació Bernat Metge, i company de generació de Pla. Són estrictament companys de generació, nascuts el mateix any, i tenen una amistat molt, molt llarga, molt intensa.
La correspondència es completa en apèndics amb textos inèdits i articles que donen testimoni de la relació entre dos autèntics personatges del segle XX. En roda de premsa, Coll Vinent ha explicat que la correspondència explica qüestions destacades sobre la vida política, cultural i literària d'un període d'entreguerres. També presenta la relació íntima i intensa entre els dos personatges, que és franca i fresca. Eren amics i no tenien manies de dir-ho tot sense embuts, ha puntualitzat.
Però, com explicaven, també han editat una antologia d'articles de la revista Destino.
Aquesta ofereix una selecció de 52 articles dels 1.500 que va realitzar entre 1940 i 1975. Aquests treballs ofereixen un ampli ventall de temàtiques, des de propostes més paisatgístiques, polítiques o anecdòtiques. Febrers ha indicat que en aquesta selecció es pot veure l'evolució de Pla, però també la del país. D'altra banda, des de la càtedra Josep Pla han aplaudit que hi hagi un ritme adequat de publicacions de llibres de Josep Pla. Val la pena reflexionar sobre la vigència d'un autor que va morir fa 41 anys, han assegurat.
Totalment, per això Edicions Destino ha considerat convenient editar aquest llibre, perquè són totalment actuals, no només per assaborir l'estil de Josep Pla, sinó perquè els temes que toca continuen sent molt actuals. Naturalment, al punt de vista, cadascú té el seu, i el de Josep Pla no és infal·lible, no? I a més, democràticament, cadascú pot tenir la seva opinió. Però jo crec que són totalment vigents, i aquesta és la gràcia del llibre.
Pel que fa a la digitalització dels articles de l'escriptor, han explicat que continua i que, tot i les dificultats per la seva extensió, esperen completar-la aviat.
Gràcies, Maria, gràcies a tots els que feu possible el Supermatí. Anem a tancar l'informatiu amb l'última notícia esportiva, perquè concretament ens anem cap al futbol, destacant la destitució del tècnic del Palamós, Joan Bayona, un mite del Palamós, un porter històric que ara entrava a l'entitat com a entrenador. Doncs sembla que no ha funcionat la cosa. Els mals resultats, amb 5 partits perduts de 7 jugats, han precipitat la decisió del club palamosí. I l'última i dolorosa derrota contra el Caldes de Montbui, perdent per 2-3 després d'anar guanyant 2-0, sembla que va ser el detonant perquè la junta directiva finalment prengués aquesta decisió. Ens ho explica el nostre redactor d'esports, Sergi Villena.
Doncs sí, les coses no estaven rutllant com s'esperava i l'entitat no ha volgut esperar més per provar un canvi de rumb. Joan Bayona, històric exporter del club, va assumir el càrrec de primer entrenador i va arribar de la mà del nou president Toni Eras per començar un nou projecte amb moltes cares noves. La realitat, però, és que els resultats manen i el Palamós és ara mateix tercer per la cua a Primera Catalana. La junta directiva va voler agrair públicament tota la feina feta a Joan Bayona, però va puntualitzar que si els resultats no acompanyen, cal buscar solucions. Encara no ha transcendit el nom de qui serà el substitut de Bayona a la banqueta. Aquest cap de setmana, l'equip té un difícil compromís al camp del Figueres i podria ser que en aquest partit algun tècnic interí dirigís el conjunt palamosí.
I ara ha arribat el moment de deixar-vos amb en Miquel 40 i en Martí Seguer per parlar-nos de tecnologia.
Martí Seguer, bon dia.
Hola, bon dia.
Tecnologia i oci digital amb en Martí Seguer.
Ah, cada setmana, cada dimecres, amb en Martí repassem algunes notícies destacades de l'àmbit de la tecnologia, de la cultura d'internet, de la cultura del segle XXI que formen, doncs, les empreses de telecomunicacions, les xarxes i totes aquestes coses. A mi, jo no és que sigui molt gran, però ja m'està començant a agafar una mica de passada, què vols que et digui?
No, home, no.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Ja començo a trobar-li més pegues que virtuts, tot plegat, ja t'ho diré. Però bueno.
Bueno, a veure si de lo que parlem avui sembla mig bé, no sé.
Va, escolta, doncs fot-li, explica'm.
Va, doncs avui expliquem que Barcelona rebrà els dos primers cables submarins de fibra òptica a finals d'aquest any.
Home!
De fet, un d'ells ja està connectat. I ho fa coincidint...
Ah, ja està connectat, sí. I tot, carambes.
Un d'ells sí, el que no està operatiu, però ja el tenen a dintre, diguéssim. Mira, t'ho explico.
Va.
I això ho fa coincidint amb la posada en marxa del Barcelona Cable Landing Station. I què és això? Doncs això oferirà els seus serveis a través de concessions d'ús en forma de lloguer a operadores que vulguin posar els seus serveis. I diuen, què és tot això? Bueno, això està ubicat a Sant Adrià del Besòs, molt a prop de l'antiga estació elèctrica de les Tres Xemeneies, que això sí, sí. Això sí que et sona, eh?
Sí, home, sí que em sona, sí, sí. Vale. I això és aquelles, quan veniu a Barcelona, bueno, quan aneu, de fet, quan baixem de l'Empordà que anem a l'IKEA de Badalona, una mica més avall, hi ha tres torres allò punxegudes, és una antiga central elèctrica d'aquestes que funcionaven amb no sé quin coll de combustible. I allà és on hem ficat això?
Sí, just al carrer darrere, a la parcel·la de darrere. I això, han posat una nau i què hi ha aquí dintre? Doncs són unes instal·lacions que per allotjar cables submarins que venen d'altres continents, d'altres llocs del món. I diràs, hòstia, cables submarins... I en poden acollir fins a 8.
Fins a 8 cables submarins?
Fins a 8 cables submarins poden arribar aquí. I diràs, ostres, molt bé. I cables submarins...
Sí, i això què fa?
Sí, vale, doncs aquests cables submarins són cables de fibra òptica i suposen un gran avantatge competitiu pels data centers que estan ubicats aquí a Barcelona, que a la capital catalana.
Mm.
I què fan aquests cables? Doncs interconnecten a altres punts del món perquè l'internet arribi més ràpid, amb més caudal i amb menys latència, o sigui, en resum, que sigui més ràpid. No?
Perdó, o sigui, cable submarí és una cosa literal, eh? Vull dir, literal vol dir que està enterrat al mar i que va, doncs, en aquest cas, des de Barcelona fins on sigui.
Sí, per exemple, fins a l'Àfrica, per exemple. Aquest primer cable submarí que instal·len es diu 2 Àfrica. Està construït per Meta, el nostre amic de Facebook, WhatsApp, en Mark Zuckerberg, que fotrà la meitat dels treballadors fora, però el cable el posarà, eh? Posarà un cable, bueno, finançarà part del cable aquest.
Els hi podrà dir, esteu penjant d'un fil.
Sí, sí, sí. I aquest cable enllaçarà Barcelona amb l'Àfrica, amb l'Àsia i amb alguns punts d'Europa per oferir connectivitat internacional a més de, potencialment, a 3.000 milions de persones. Bueno, es considera que els punts on interconnecta, doncs, hi ha un potencial d'això.
Bueno, per això, per entendre'ns, això no arriba als usuaris. Això és,
no.
Va, de, en aquest cas, de Sant Adrià del Besòs fins a la seu d'alguna empresa o així, no?
A altres punts d'aquests que interconnecten amb altres punts.
Mm.
El que passa que s'ha fet una estimació que la connectivitat que portarà a segons quins països, doncs, pot arribar a vestir 3 milions de persones, tot i que, bueno, està per veure aquest càlcul que han fet aquí, eh? Però, però...
Per què? Per què? Per què?
No, perquè, clar, jo sóc una operadora i vull connectar amb aquest cable submarí. He de lloc on jo tinc el meu... on surt internet, la meva operadora, he d'anar a buscar amb un cable l'estació aquesta de Sant Adrià del Besòs i pagar la interconnexió aquesta per tenir aquesta connexió, diguéssim. Oh. L'operador ha d'anar a buscar fins a Sant Adrià del Besòs aquesta connexió, diguéssim.
Clar.
Vull dir, ajudarà a la connectivitat, però previ pago per part dels operadors. O sigui, si Movistar vol tenir aquesta interconnexió, haurà d'anar a buscar-lo. Sí.
Però això ja ho deuen fer servir ara, no? També? Sí. Aquest tipus d'instal·lacions i de coses?
Sí, sí, però vull dir que el cable està instal·lat, però qui vulgui passar per aquest cable ha de pagar.
Ha de pagar, clar.
Sí.
Vull dir, noi, ja... has de pagar per tot.
Has de pagar per tot. Però bueno,
escolta, i dius que aquí arribaran 8 cables.
8 cables, sí. De moment arriba aquest primer, que és el 2 Àfrica, i l'altre que arribarà és el... un d'ells que arribarà és el Medusa, que tindrà 8.700 quilòmetres. Estarà construït per la mateixa empresa que opera aquesta empresa dels cables submarins. I aspira a convertir-se en el cable més llarg del món del mar Mediterrani. I el projecte aquest pretén connectar Europa, l'Àfrica i altres punts com Lisboa, un lloc d'Egipte, també que passi per Marsella, que és un... Marsella ara actualment, en el que és, la part mediterrània, diguéssim, és la referència d'interconnexió d'internet, eh? Per tant, és important que connectem Barcelona i Marsella per aconseguir, diguéssim, una bona connectivitat.
Clar. Escolta, hi ha gaires cables d'aquests que arribin a... Vaja, entenc que a Catalunya aquest és el primer, però que arribin a la resta d'Espanya, n'hi ha gaires?
A la resta d'Espanya, Bilbao és un punt molt important perquè connecta amb els Estats Units.
Clar.
Amb tota la part d'Amèrica.
Clar, la mar oberta.
Sí, després l'altre punt interessant és, perquè ja no està dintre d'Espanya, és Marsella, i de cables submarins, quants diries que n'hi ha al món? Posa-li un número.
No sé.
Actius, ara funcionant.
Actius, no sé, 1.000.
Quasi, n'hi ha 500.
Oh, home, bueno, quasi, collons. No, he anat al doble.
N'hi ha uns 500 funcionant ara mateix, vull dir que déu-n'hi-do. Tenim els oceans amb alguns cables per allà tirats.
Sí, eh?
Sí, sí.
Escolta, espero que tinguin un bon diferencial, perquè com hi hagi una fuita de corrent...
No funciona amb corrent, clar, això funciona completament de manera passiva. Són uns cables que tenen com cada 50 quilòmetres tenen com uns repetidors i...
Cada 50 quilòmetres?
Sí, més o menys. Sí, hi ha com una cosa... i cada 50 quilòmetres hi ha com una cosa que va repetint la senyal i és tot òptic, vull dir que no si vas a mossegar el cable no te'n romperàs.
No. Ah, o sigui, és com una fibra òptica, diguem-ne, però en plan pepino per anar sota aigua.
Sí, sí, sí. Els il·luminadors que hi ha a cada costat doncs ja fan la feina per aconseguir passar tots aquests, no sé, 10.000 quilòmetres, 5.000 quilòmetres que hi ha d'un punt a l'altre.
Sí, però... bueno, no sé, el que sigui, no?
El que sigui, però sí, sí.
Carai.
Sí, sí. Déu-n'hi-do, eh?
Ostres, doncs sí, Déu-n'hi-do. Vaja, doncs la primera de les connexions aquestes ja la tenim a Barcelona. Aviam si és veritat que arriben els altres 7.
Sí. Un ja et dic, està imminent aquest de la Medusa que et deia, i se n'anunciava un altre que no sé com es diu, però vaja, té pinta que almenys 3 estan venint, estan en marxa ja. Vull dir que,
aviam si això passa i passa ràpid i ens serveix per guanyar cobertura també al Baix Empordà d'alguna cosa de fibra, de cobertura de telefonia mòbil i de tot plegat, que escolta, sem un desastre això
sempre.
Doncs Martí, moltes gràcies per explicar-nos aquestes històries. Ara quan anem a l'IKEA doncs hi passem per allà davant, que allò que està una mica abandonat, tot sigui dit de passada, doncs sí, podrem dir, mira, allà hi arriba un cable submarí d'aquests de dades.
Exacte.
Martí, que vagi molt bé, fins la setmana que ve.
Molt bé, fins la setmana
gràcies.
Que ve.
Adéu, bon dia.
Supermatí,
de dilluns a divendres de 8 a 9.
Super interessant aquesta conversa entre en Miquel i en Martí Seguer, que sempre ens porta curiositats tecnològiques. Anem a escoltar ara, anem a fer l'últim cop d'ull a la previsió meteorològica per avui dimecres 16 de novembre.
Temps de dimecres amb variabilitat al cel, matí més tapat i fins i tot amb algun banc de núvol baix o boira i bandes de núvols que aniran creuant el cel d'oest a est, siguen més trencats a partir de migdia. Temperatura sense canvis que anirà dels 10 graus de mínima als gairebé 20 de màxima. Pels propers dies destaquem el pas d'un front més actiu a partir de dijous nit i que portarà pluja durant divendres.
Encara caloreta per ser 16 de novembre, ja encarem la segona quinzena de novembre i encara no ha arribat el fred. Nosaltres tornem demà de 8 a 9. Moltes gràcies per escoltar-nos.